Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El 25 d'octubre es va publicar al BOE la llei de la reforma urgent del treball autònom. Aquesta reforma preveu modificacions importants sobre diferents aspectes, algunes d'elles amb efecte des del dia 26 d'octubre, mentre que d'altres s'aplicaran a partir de l'1 de gener del 2018. Dimecres 29, és a dir, d'aquí uns 15 dies, a les 7 de la tarda, hi haurà una sessió informativa a la Casa de Cultura, càrrec de Sala Advocats, i serà per explicar i donar a conèixer aquestes novetats. Doncs avui, a 15 dies en vista, ens avancem a la sessió per comentar i explicar algunes d'aquestes novetats que s'han produït amb la reforma de la llei dels treballadors autònoms. Ho fem amb qui farà aquesta sessió informativa, que és la Patrícia Sala. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Benvinguda. Patrícia és advocada de Sala Advocats i ens explicarà totes aquestes novetats que s'han produït, una reforma de la llei que m'imagino que els autònoms estaven esperant en candeletes i a última hora tinc la sensació, pel que hem comentat, que ha sigut molt soroll per no res.
Bueno,
o per poca cosa.
Tens tota la raó, és correcte el que comentes, era una reforma molt esperada. Sabem que a dia d'avui la major part de l'activitat econòmica d'Espanya es basa en part en els treballadors autònoms, cada vegada més. I és veritat que des del juliol es ve fent ressò de que el Senat havia aprovat ja una reforma que seria important, tant en matèria de seguretat social, és a dir, amb rebaixes a les quotes d'autònoms, amb ajudes amb seguretat social per autònoms i conciliacions de vida laboral, familiar, intentant equiparar els treballadors contractats, els normals, i fins a l'octubre no ha publicat aquesta llei, com tu ja ben deies, i al final ha sigut una reforma parcial. És a dir, tot el que venien dient que seria i la gran reforma, al final ens hem quedat una mica a mitges. Però no obstant això, és veritat que sí que tenim forces novetats i forces mesures que, si més no, ens ajudaran, els que som autònoms, que m'incloc en el PAC, a disposar d'una mica més d'ajuda econòmica i càrregues tant administratives com financeres, al final.
Dèiem que algunes d'aquestes novetats ja s'han començat a aplicar, d'altres s'aplicaran a partir de l'1 de gener del 2018. Quan tot això comenci a posar-se en pràctica i es vegin els resultats, segurament doncs hi haurà qui començarà a plantejar-se una ampliació de la reforma o una reforma de la reforma, perquè si s'han quedat a mig camí vol dir que encara queden coses per fer, no?
Correcte, correcte. Al final jo crec que el propi Estat, els propis governants i legisladors es donaran compte que al final hem d'arribar a que un autònom és el mateix que un treballador per compte aliena, contractat, i que hem de tenir tant els mateixos drets laborals com les mateixes
obligacions,
uh-huh. Correcte, perquè fins ara un treballador autònom, doncs, per exemple, una dona autònoma en situació de maternitat seguia pagant la seva quota, que la mínima a dia d'avui són 268 euros, durant els mesos que no pot realitzar la seva activitat perquè està cuidant el seu fill i, a més, no rep ingressos. Doncs, per exemple, en aquest sentit, Ara, la llei bonificarà aquestes quotes i durant els mesos que una dona o una paternitat, tenim les dues situacions, podrà estar bonificada, és a dir, no pagarà durant aquests mesos la quota d'autònom, però sigui seguirà cotitzant el mateix que un treballador normal, que segueix cobrant, en aquest sentit no cobraria, no, però segueix cotitzant a Seguretat Social, però no té la càrrega econòmica de pagar la quota.
Doncs anem pas a pas a repassar totes aquestes modificacions, aquestes novetats. Les explicarem de manera que siguin entenedores per tothom. Què és el que faràs en aquesta sessió del dia 29? No? Perquè es tracta que la gent entengui ben bé quins canvis s'han produït i veurem i contrastarem l'abans i el després. Entre algunes de les novetats hi ha la tarifa plana de la quota a la Seguretat Social. Explica'ns exactament quina ha estat la novetat.
Bueno, la principal novetat, i hem de tenir present que la tarifa, la coneguda tarifa plana que tothom coneixia, que era que durant els primers 6 mesos que ets autònom només pagaves 50 euros de quota de Seguretat Social, tinguem en compte que aquesta novetat o aquesta mesura entra en vigor a l'1 de gener del 2018. És a dir, que ara, si alguna persona que es vol donar d'alta com a autònom ens està escoltant, que no es pensi que si demà va donar-se d'alta d'autònom, això li començarà a aplicar. I això és molt important, perquè molta gent, no? És el que tu comentaves, hi ha mesures que van amb efecte diferit i altres que ja estan aplicades. Doncs aquesta que tinguem en compte que serà a partir de l'1 de gener de 2018. Bàsicament, la tarifa plana consistirà en que ara els treballadors que es donguin d'alta com a autònoms i en els últims 2 anys no hagin estat donats d'alta, d'autònom, podran beneficiar-se d'una quota de Seguretat Social de 50 euros no durant 6 mesos, sinó durant 12 mesos. I posteriorment seguiran havent les mateixes rebaixes que ja hi havia fins llavors de la quota d'autònoms fins a arribar als 2 anys. Per tant, un treballador que es vol iniciar com a autònom, al final ara tindrà 2 anys bonificada la seva quota, per tant, pagarà menys del que es venia pagant fins ara com a quota mínima, amb l'avantatge d'aquests 50 euros durant 12 mesos, que jo, des del meu punt de vista, això ajuda bastant. Perquè, sobretot, gent jove, que vol emprendre,
que comença.
Mm-hmm. Sí, que i al final és el futur del nostre país, no? Que tingui aquesta ajuda durant 12 mesos és força important, perquè et permet, doncs, tenir més tresoreria, més capacitat econòmica per poder invertir en altres aspectes de la teva activitat que són igual d'importants per poder créixer.
Doncs aquesta és una modificació per afavorir, doncs, el que tu comentaves amb aquesta tarifa plana, que el que fa és ampliar aquesta bonificació. D'entre altres novetats que es contemplen, parlaríem del règim de filiació. És a dir, un treballador autònom es dona d'alta i es pot donar de baixa, té fluctuacions de feina, hi ha temporades que té més feina, d'altres que en té menys, però si estàs donat d'alta i et vols donar de baixa, tampoc no es pot jugar massa, no?
Exacte. Fins ara, realment, era si tu et donaves de baixa, no et permetia dins del mateix any anar fent altes i baixes a la Seguretat Social. Ara, doncs, sí que ens ho permet, ens permet fins a 3 baixes dins de l'any natural i després donar-te d'alta. Treballadors que tenen feines estacionals. Ens podem imaginar, com comentàvem, gent que es dedica a l'educació o educació extraescolar, no? Que durant els mesos d'estiu, doncs els nens no realitzen activitats, doncs que durant uns mesos que saben que no tindran ingressos i que no podran realitzar la seva activitat, puguin estar donats de baixa i després reemprendre, m'invento, no? Però al setembre la seva activitat amb normalitat. I no només això, Una novetat molt important és que ens permet que treballadors que això el que parlàvem, no? que preveuen que un trimestre serà molt dolent, doncs perquè no tenen projectes tancats o per l'estacionalitat de la seva activitat o qualsevol altra circumstància o que marxen fora un temps per qualsevol cosa, puguin seguir cotitzant a la Seguretat Social com a autònom, però puguin rebaixar la quota. És a dir, va per trimestres, diguem que saps que el trimestre que és juliol, agost i setembre no tindrem activitat o serà molt menor, doncs podem informar la Seguretat Social que durant aquests mesos baixem la nostra quota d'autònoms i a l'octubre, que sabem que tornem a reiniciar la nostra activitat, la podem tornar a augmentar. O inclús al revés, ens entra un projecte molt, molt important i tu tens capacitat econòmica per dir, escolta, aquests mesos vull cotitzar més, perquè al final tot això ens va la vida laboral, que a la llarga serà el que estem compte per jubilacions, per prestacions d'incapacitats, pel que sigui, i augmentar-la, no? Doncs ara, com a mínim, tenim flexibilitat en tu com a autònom poder mesurar i pagar en base realment als teus ingressos reals o les teves previsions reals de facturació, que fins ara això no era possible.
És a dir, que d'una banda ens dona més opcions durant un any a l'hora de donar-nos d'alta i de baixa, cosa que abans no era possible, i que ho podem gestionar nosaltres mateixos com a autònoms. I després el tema de la cotització, dels canvis en la base de cotització, també en funció de si sabem si tenim més o menys feina.
Correcte.
O sigui, més opcions i més flexibilitat en aquest sentit.
Sí, al final la llei, si llegim el preàmbul de la llei que ens explica per què es fan aquestes modificacions, el govern el que ve a dir és que vol intentar flexibilitzar i fomentar l'autoocupació. Llavors, aquest foment de l'autoocupació realment està vinculat, òbviament, a menys càrregues econòmiques i administratives i més flexibilitat a l'hora de tu poder-te organitzar quan no saps els ingressos que tindràs mensualment o trimestralment.
Després hi ha una altra situació que també es produeix sobretot en sectors i professions liberals, principalment. El concepte és la compatibilitat de la pensió de la jubilació amb el treballador autònom. Això afecta a uns sectors concrets, que són aquelles persones que en edat de jubilació doncs segurament estan en plenitud per experiència, per coneixements, i que es podrien plantejar, jo perquè m'he de jubilar si encara sóc útil.
Exacte. Fins ara els treballadors autònoms que arribaven a l'edat de jubilació, si volien seguir compatibilitzant el que és la seva feina amb la pensió, tenien una reducció de la seva pensió de jubilació al 50%. Ho podies fer, però era així. Ara, amb la nova reforma, ens diu, la reforma en si, que si tu arribes a l'edat de jubilació, serà possible seguir cobrant el 100% de la teva pensió de jubilació sempre i quan contractis alguna persona que se suposa que segueix fent la teva feina. Podríem pensar, per exemple, sector mèdic, metges que tenen clíniques privades i que, bueno, que amb 65, 66 anys estan en perfectes condicions i podrien seguir, però bueno, volen també, no? Arribat una edat que també tens altres prioritats, però volen seguir podent regir la seva clínica i poder seguir amb una activitat que realment els hi funciona. Doncs ara, bueno, es podran permetre tenir la seva pensió de jubilació i seguir amb la seva activitat sempre i quan tinguin contractat personal que vingui a fer les feines que, bueno,
ens podríem trobar una acadèmia d'idiomes amb
professors,
un bufet d'advocats.
Correcte, també, no? també, sí. Inclús una botiga. no? Perquè hi ha gent que, bueno, que regeix la seva pròpia botiga i arriba a l'edat de jubilació i diu, bueno, si em vull jubilar, o tanco la botiga i llavors començo a cobrar la jubilació, o què faig, no? Doncs, bueno, podem contractar algú que ens faci de dependenta, no? de la botiga, i tu seguir sent el propietari de la botiga en si.
Mm-hmm. Doncs aquesta és una altra de les novetats. Un altre dels aspectes, parla de bonificació per contractació de familiars.
Sí.
Això és nou? Estava contemplat abans o no?
Això és totalment nou. Val? En principi, un autònom, fins ara, val? No podia contractar un familiar de primer grau, val? Fill... Bueno, els fills hi havia excepcions, però en general, parlem sempre en general perquè la llei també té moltes peculiaritats, però no podies contractar el teu cònjuge, pare, fill... Llavors, ara sí que es permet, sempre i quan no hi hagi una dependència econòmica, és a dir, no visquem tots en el mateix...
Sota el mateix sostre.
Sota el mateix sostre, correcte. I, a més, durant un any està bonificada la quota que has de pagar a la Seguretat Social com a contingències comuns. És a dir, l'autònom contracta aquest familiar i durant un any té una ajuda... en quant a la quota patronal que se li diu, és a dir, el que l'empresari paga per als treballadors de Seguretat Social, uh-huh. Doncs té una bonificació del 100% d'una part de la quota. Que això també està molt bé, perquè, com tots sabem, no som superhumanos i els autònoms, al final, costa molt poder fer tot el que bueno, un empresari hauria de fer. I llavors, poder contractar algú que t'ajudi una miqueta amb una ajuda com és una bonificació de Seguretat Social, ens permet també anar més ràpid en el creixement, no? Com a autònom i com a empresa, perquè al final un autònom és una empresa, l'únic que, bueno, una persona sola.
Sí, sí. Doncs aquesta novetat que és benvinguda, perquè a més és una ajuda per la, segurament... Per la pròpia família, encara que no es visqui.
I tant, perquè...
Sota el mateix sostre.
No, i tant. I moltes parelles que treballen juntes, inclús, no? O empreses familiars, bueno, autònoms, no?, que treballen amb altres familiars i que, uh-huh. Bueno, que es troben en aquesta situació.
Hem fet referència a les prestacions econòmiques per maternitat i paternitat. Uh-huh. La novetat està en què exactament?
Doncs mira, la novetat en quant a la prestació, és a dir, a l'ajuda que quan tu estàs en maternitat, la pensió que tens, no?, durant la maternitat i la paternitat, la novetat és que ara, per determinar quina és la teva pensió de maternitat, paternitat, es tindran en compte els últims 6 mesos que tu hagis vingut cotitzant. És a dir, es farà una mitja, val?, per treure la quota de pensió de les últimes 6 bases de cotització abans del moment de la maternitat. Això és important... Perquè imagina't que el mes anterior a la maternitat, malauradament, no havies pogut cotitzar per circumstàncies de que no hi ha ingressos, no? I llavors, si tens en compte el mes anterior, el moment de la maternitat, potser la teva quota, la teva pensió com a maternitat podia ser patètica, per no dir-ho d'una altra manera. Llavors ara et diuen, no, escolta, anem a veure tot el que vens fent durant els 6 últims mesos que has vingut cotitzant, perquè a més amb aquesta flexibilitat de que podem augmentar i baixar les quotes, potser has tingut unes bones bases de cotització i per tant la quota et queda més, bueno, millor i més alta. Això seria una novetat bastant important i també perquè al final pots preveure si et vols quedar embarassada, no? Doncs potser sí que t'interessa, això parlant una mica al marge del que diu la llei, no? Però poder t'interessa augmentar, encara que sigui l'últim any abans de ser mare, la teva base de cotització per després, quan siguis mare o pare, puguis tindre una pensió de maternitat o de paternitat
més generosa.
Ah, exacte.
Conciliació de la vida laboral i familiar. Això que és un mal de cap tant per contractats com per autònoms, quines novetats presenten aquesta reforma de la llei?
En aquest sentit, el que s'ha intentat, com hem dit també en altres casos, ha sigut equiparar els treballadors autònoms amb els treballadors per compte aliena. En el sentit de, com ja bé saps, i com la majoria de gent sap, una mare, o és igual, parlo mare perquè és en general qui més ho demana, però els pares, òbviament, també poden demanar reduccions de jornada per guardar de legal dels menors. Doncs fins ara els treballadors autònoms, la conciliació pràcticament era impossible, no? I ara el que ens permet és una bonificació també de la quota d'autònoms si tens fills menors de 12 anys i necessites conciliar la vida familiar. I, bueno, la bonificació també és de la quota, o sigui, durant 2 anys pots deixar de pagar la quota si per necessitats de conciliar, no?, la vida familiar amb la laboral. És a dir, al final és el que parlàvem. Estan intentant equiparar uns amb els altres, perquè realment fins ara els autònoms estaven
jugaven a una altra categoria, no?
Totalment. Llavors, bueno, és el que diem, les mesures no han sigut tan impactants com el que esperàvem, però sí que és veritat que són millores que jo crec que a la llarga ho notarem, perquè, bueno, ens facilitaran una mica el que és la vida d'un autònom.
Hi ha un altre concepte que jo no sé si és que no s'aplicava abans als autònoms o és que hi ha alguna novetat al respecte, i és el que fa referència als accidents in itinere, que és el trajecte que fem servir quan sortim de casa i anem a la feina o quan sortim de la feina i tornem a casa. No sé, en aquest cas...
Correcte. Doncs mira, fins ara... un treballador autònom, com per exemple pot ser un transportista, que n'hi ha molts casos, o no només un transportista, qualsevol autònom que potser treballa a casa, o té un lloc de treball i s'ha de moure entre casa seva i el lloc de treball, o casa seva i una reunió amb un client, qualsevol d'aquest fet, fins ara, si tu tenies un accident, és un accident, doncs, normal.
Que no quedava cobert.
Que no quedava cobert com a accident de treball. Uh-huh. Ara, amb aquesta nova reforma, s'ha considerat l'accident in itinere pels treballadors autònoms. Sobretot això és molt important, no tant pels autònoms que treballen a casa, perquè potser són els que es mouen més, però sí qualsevol treballador, per exemple, transportistes... m'inclueixo, perquè de casa al despatx, qualsevol autònom que realment cada dia...
Té molta mobilitat, no?
I té un desplaçament, com qualsevol altre treballador. Doncs que se'ns pugui considerar que això és un accident de treball és molt important. És molt important perquè, imagina't, en el pitjor dels casos, que tens un accident greu, no?, com podries acabar, paraplègic o qualsevol cosa, les prestacions que tu reps després com una incapacitat, si és un accident de treball, són més altes que no pas si no és accident de treball. I això, a efectes de protegir més el col·lectiu dels autònoms, doncs està molt bé, i més sabent que ja tant que avui en dia ens movem contínuament, no?
Doncs aquesta també seria una novetat, no?
Això és una novetat totalment. No estava inclòs abans, ni regulat, ni res.
I en referència als recàrrecs, quan parlem d'estar fora de termini, exactament què és el que,
doncs,
el que ens
diu?
Doncs
aquí sí que ha hagut una reforma, perquè fins ara, i també afecta les empreses, aquesta novetat, vull dir, ha sigut per tothom, però bueno, va sortir amb els autònoms. Fins ara, el fet de que tu, en el dia que correspon pagar la teva quota d'autònoms, no podies pagar-la, perquè Doncs mira, perquè no tens ingressos suficients o perquè has tingut un problema de tresoreria o simplement, inclús a vegades, perquè tots som humans...
Despistes.
Sí, correcte. Mm. Tenies directament un recàrrec del 20% de la quota. Doncs ara això s'ha rebaixat i insisteixo, això també a les empreses, perquè les empreses també pobres pateixen en aquest sentit, perquè els recàrrecs són molt alts i si, bueno, en el cas dels autònoms, si ho pagues en el mes següent, el recàrrec és d'un 10%. Hem disminuït a la meitat, que sembla que no sigui res i que no hauria de ser res, correcte, però bueno, ja sabem, al final l'administració pública també té un afany recaudatiu important i rebaixar d'un 20 a un 10 també ens ajuda. Bueno, és el que diem, no? Mica en mica s'omple la pica i totes les petites coses, al final, doncs si ho juntem tot, és important. Correcte.
Tot suma. I si sumem la mica d'aquí i la mica d'allà que hem anat comentant amb els canvis que s'han produït, segurament efectes d'un autònom és possible que noti, no?, la diferència.
Clar, i no només un autònom que actualment és autònom, sinó gent que es planteja, no?, començar una activitat com a autònom. Doncs, bueno, si més no, tens més esperances, eh? I més incentius a dir, va, ho intento, si més no. Que l'important al final és intentar-ho i lluitar per aconseguir-ho.
I ara arribem a un altre dels temes que també són... temes que faciliten molts comentaris, molts dubtes, moltes situacions diverses són els que tenen a veure amb les despeses deduïbles.
Exacte, aquest és un tema molt, molt innovador i jo crec que serà complicat, val? Perquè al final és un tema fiscal, ja no tant de Seguretat Social i l'Agència Tributària ja sabem que estan allà vigilant tot com ho fem, eh? Però fins ara, realment, la gent que treballa a casa, els autònoms que realment treballen a casa, realment no hi havia cap regulació. Sí que han hagut consultes vinculants de l'Agència Tributària, no?, que et diuen, si et vols deduir la llum, en realitat el que hauries de fer és tenir dos comptadors de llum. Un per al espai on tu realitzes l'activitat i l'altre per la resta de la teva casa. Això és el que majoritàriament venien dient, no?
Uh-huh. Això, clar. Havies de duplicar, diguem, tot el subministrament.
Sí, però que a efectes pràctics és com una mica tot impossible, no? I bueno, era complexa. Doncs ara, la nova reforma, que també comença a aplicar des de l'1 de gener, ja aviso que ningú aquest últim trimestre comenci a aprofitar a posar coses perquè podem tenir problemes, el que ens permetrà és deduir-nos, i aquí costa entendre-ho, però el dia de la sessió informativa ho explicaré una mica més...
Segur que hi ha moltes preguntes quan arribis a aquest punt.
Sí, però ho intentaré explicar més gràficament, no? Ens permet deduir-nos el 30%, per exemple, de la factura de la llum, no el 30% de la factura, sinó a l'espai que suposi el teu espai de treball, és a dir, imaginem-nos que tens una habitacioneta, que és el teu despatx a casa, i que això, aquest espai, suposa el 10% de la teva casa. Doncs de la factura de la llum hem d'agafar i fer el 10% del que ens correspongui. I d'aquest 10% ens deixen deduir el 30%. O sigui
que hem de fer un curset pràcticament de matemàtiques. Per... Sort que, bueno, si ho fas un cop ja l'únic que has de fer és aplicar-ho a la factura de...
Exacte, fer un Excel, Un Excel i cada mes anar posant allà els numerets.
Són una mica ridícul,
És una mica ridícul. Però, bueno, és el que parlem. Millor això que res, també hem de dir, perquè et pots deduir tant a l'IVA com a efectes de la renta a la despesa del que és el subministrament. No només parlem de llum, Parlem de llum, parlem del gas, parlem de l'aigua, parlem d'internet... Vull dir, de tot el que són els subministraments, perquè fins ara, semblava que per ser autònom, doncs mira, i com que ho fas des de casa, ah, doncs és igual.
Ja, eh? Queda cobert, no?
Queda cobert, ja...
Com a despesa...
Exacte, com a despesa familiar. Mm. Mm-hmm. Això ha sigut una gran novetat que, bueno, costa una... Ja veurem, també com s'aplica, perquè em temo que arrel d'això començaran a haver més inspeccions tant d'IVA com de renta d'autònoms, per controlar aquests punts. Clar, llavors és una mica, bueno, el hambre con las ganas de comer, no?
Ja veurem com funciona. Segur que si no va bé o causa molt mals de cap, s'acabi reconvertint aquesta fórmula.
Sí, segur.
Possiblement. Teníem algunes preguntes que hem recollit de persones que tenen inquietuds i segurament seran preguntes que d'una manera o una altra puguin sortir també en aquesta sessió del dia 29. Anem a escoltar la primera, a veure què els hi podem explicar.
Perfecte.
Com pot ser que dins d'una mateixa a priori comunitat europea, entenent econòmica europea, entenent que hi ha diferències entre cada país, hi hagin índexs d'abonaments a Holanda, per exemple, que anualment es paga 50 euros, si no m'equivoco, o que hi hagin taxes que siguin pràcticament gratuïtes a altres països, o al Regne Unit, que també es paga molt més a autònoms, i aquí de 50 euros mensuals a un lloc es paguin pràcticament 300 euros, perdó, anuals, de 50 euros anuals a un lloc es paguin pràcticament 300 euros mensuals aquí. Vull dir, quina és la raó? Per què nosaltres hem de pagar tant?
Perquè aquestes diferències...
Bueno, aviam...
I són les diferències.
Existeixen, sí. Correctament. Sí, sí, sí. Aviam, el problema és que els estats membres de la Unió Europea al final són sobirans de... És a dir, regulen les seves lleis internes. Al final, la Unió Europea només regula les competències que els estats han cedit i, per exemple, en matèria de seguretat social, no, que és el que estem tractant més, cada estat es regula el seu. És veritat que la Unió Europea sí que regula una mica la facilitat de que si ens movem dins de la Unió Europea per treball o inclús gent que es jubila i després se'n va a viure a altres països de la mateixa Unió Europea, no es perdin drets adquirits en el teu propi estat pel fet de canviar doncs, d'estat. Però en quant a tot el tema de quotes de seguretat social i les càrregues econòmiques, en aquest cas els autònoms, això és una qüestió interna de cada país que malauradament la Unió Europea a dia d'avui encara no pot posar-se a regular.
No assumeix com a propi.
No.
Més qüestions...
Amb aquesta nova llei d'autònoms es pot, si no m'equivoco, començar a desgravar algunes de les factures o subministres que tens a casa, temes així, per si treballes des de casa. Però de quina manera funciona exactament aquestes coses que es poden desgravar, a més, ara de l'IVA?
Bueno, Carme, aquest punt ho hem explicat. Sobretot, remarco que serà a partir de l'1 de gener. Apliquem que ningú aquest trimestre...
I el 30% de...
De la part proporcional del teu espai de treball. Sobretot, tinguem en compte, no agafem el 30% de la factura de llum i ens la desgravem, perquè si malauradament després tenim una inspecció d'Hisenda, probablement haurem de retornar això, S'ha de tenir bé en compte.
Més qüestions?
A la declaració de la renda, si hi ha una devolució, si t'han de tornar diners, en el cas de que s'hagin de tornar diners, i torno, perquè en els autònoms es triga més, es triga menys, és el mateix, perquè hi ha moltes ocasions en què hi ha molts autònoms que els triga moltíssim en tornar-los aquests diners.
Això és veritat.
Això és veritat i no és veritat. És a dir, depèn del cas, Però, en general, per exemple, jo també faig moltes declaracions de la renda i aquest any, posant d'exemple, he tingut autònoms que al mes de presentar la declaració els hi han retornat els diners i altres que s'esperen a l'últim moment. Aviam, si triguen més és perquè l'única manera de control de quines despeses té un autònom per l'agència tributària és la renda. perquè no és com una empresa, no tens una obligació de comptabilitat. Sí que tens una obligació de portar un llistat d'ingressos i gastos, però no hi ha una obligació de comptabilitat, ni és la comptabilitat no és pública i no hi ha impostos que reflexin això. Llavors, l'agència tributària sí que potser és més rigorós en aquest sentit de dir, en alguns casos que els hi salti l'alarma, pues, perquè vegin coses desproporcionades, mirar-s'ho més o menys, o inclús enviar-te un requeriment perquè li aportis factures, per comprovar doncs si ho has fet correctament. Uh-huh. Això seria una mica la raó, però ja et dic, és depèn del cas, no sempre es triga més.
Anem amb l'última qüestió.
Una pregunta que se m'ocuten a mi és perquè els intel·lectuals, els creadors intel·lectuals, han de pagar també IVA, quan ells són els propis creadors i no és un producte de venda, és un producte intel·lectual.
Bueno, això saltaríem del que és la pròpia llei d'autònoms, no? Això es regula a la llei de l'IVA, i la llei de l'IVA, en el seu article 20, ens don quines professions estan exemptes d'aplicar IVA, no? Sí que és cert que poder també es necessitaria una reforma d'aquesta llei, com de moltes altres, perquè bueno, realment són molt taxades i potser a dia d'avui no estan inclosos tots els professionals que existeixen, no? Perquè no s'han anat regulant. Sí que hi ha, per exemple, sector mèdic, que sí que està exempt, però, per exemple, et diré més, tema serveis jurídics, que molts cops és per necessitat, no vas per plaer, no? Perquè realment tens un problema, estem obligats a aplicar un 21% d'IVA, també. No? Com si fos un producte de luxe. No tenim ni cap reducció. Llavors, el tema dels creatius, de les creacions literàries i tot això, són temes que sí que es preveuen exempcions per creacions literàries, etc., però és un tema una mica complex i que realment potser que sí que necessitaria una reforma també aquesta llei.
Doncs potser quan arribi el moment, a lo millor també la podem abordar i la podem...
Exacte.
Però d'entrada això que segurament és més urgent perquè afecta bastants més treballadors, els autònoms, que, com dèiem, veuran l'aplicació d'aquestes reformes, algunes ja des del dia 26 ja s'han produït, en canvi d'altres fins al dia 1 de gener, que ja queda poquíssim. Patrícia, recordem, el dia 29 a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura, aquesta sessió informativa.
Correcte. Us esperem a tots. És oberta, gratuïta a tothom que pugui estar interessat, tant autònoms com no autònoms, com possibles autònoms. La intenció és explicar-vos en detall i d'una manera entendible, d'una manera una
fàcil,
mica informal, sí, del que suposa, del que es podreu fer i tot el meu agraïment per convidar-nos.
A vosaltres per haver acceptat la invitació. Gràcies.
Moltes
i molt
gràcies.
Bon dia.
Bon dia.